El preocupant retrocés de l'ús social del català, sobretot entre les generacions més joves, és una qüestió que en els darrers temps està ocupant una part del debat públic. En aquest context, els mitjans de comunicació tenen una responsabilitat amb la llengua catalana. Aquest és, precisament, el tema que va centrar una de les sessions de caràcter més institucional del MAC i que ara recuperem. Marc Bataller, secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió de la Generalitat de Catalunya, va explicar a l'audiència del MAC com el govern i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals estan treballant per garantir els drets dels catalans a escollir continguts i informació audiovisual de qualitat i en català. Bataller també va parlar sobre el llançament de la nova plataforma 3CAT i de com està competint amb les grans plataformes digitals privades, de l'impuls dels nous canals Super 3 i EVA per al públic infantil i juvenil, del nou pla d'impuls lingüístic de la corporació, que inclou l'augment de doblatges, subtitulacions i produccions pròpies específiques sobre llengua, i de la creació de la primera plataforma de continguts educatius en català. Confiem que tot plegat sigui del vostre interès.
Bon dia de nou, benvinguts un altre cop en aquest... No t'arriba l'àudio, espera. Ens diuen que per streaming no arriba l'àudio, per tant, ho solucionem un moment i reprenem aquesta sessió també aquí a la sala. Ara sí. Doncs el que dèiem, bon dia de nou, benvinguts en aquesta nova sessió d'aquesta 25a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, que podeu seguir presencialment aquí a Reconversa, a Fàbrica de les Arts, però també per streaming pel YouTube del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya. És tornar a parlar del català i la responsabilitat dels mitjans de comunicació. Qui ens acompanya és Marc Bataller, secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió de la Generalitat de Catalunya. Ara de seguida li donem pas, però sí que ens informava que les persones que sou aquí al públic, si teniu preguntes que vulgueu traslladar al final d'aquesta sessió, en el tram final de la sessió, ho podreu fer, hi haurà un micro de sala per fer-ho. Ara sí, endavant amb el català i la responsabilitat dels mitjans de comunicació. Marc Bataller, gràcies.
Bon dia. No, ja m'estalvio saludar les autoritats, ja ho he fet abans a la inauguració. Com veieu, una miqueta la ponència en la qual us parlaré els propers minuts és el català i la responsabilitat dels mitjans de comunicació. I com deia la companya, m'agradaria si al final algú vol fer alguna pregunta. Doncs endavant, soc periodista i per tant m'agraden fins i tot més fer preguntes que me les facin, però en aquest cas les respondré. M'agradaria començar abans del català per la segona part, els mitjans de comunicació. És a dir, què és un mitjà de comunicació? Perquè ens trobem en un moment en què hi ha mitjans de comunicació tradicionals versus nous mitjans. Sé que és un dubte filosòfic que fins i tot caldria realment una ponència, però ens trobem en un temps, si tirem 10-15 anys enrere, on tot estava molt més clar què era un mitjà i què no era un mitjà. En aquests moments en què internet domina les nostres vides, es barregen molt de mitjans de comunicació, alguns no sabem fins i tot si es poden considerar mitjans, però intervenen com a mitjans. Per exemple, en el món audiovisual, l'internet és el mitjà amb més penetració a Catalunya, un 91,5%, seguida de la televisió amb un 79,7% i de la ràdio amb un 54,4%. Són dades de l'última onada de l'EGM. Com us deia, en aquests moments ens trobem en un moment en què hi ha múltiples formes de comunicar, múltiples canals de distribuir-los, i només us demano si voleu fer un exercici un dia, si us entreteniu a mirar la roda de premsa del Barça, i m'encerteu a veure quant de mitjans de comunicació coneixeu en aquests moments. Ho vaig fer un dia, en coneixia 10 o 12, de potser 20 que preguntaven. No dic que no siguin mitjans, simplement dic que hem de tenir en compte aquestes noves maneres i noves formes de comunicar. Un altre exemple. Ens trobem que en aquests moments també diversos mitjans ja són mitjans 360 graus, és a dir, un mitjà que t'ofereix web i que fins i tot en els seus propis instal·lacions tenen estudis per poder gravar podcast, no per ells també, sinó fins i tot que ofereixen els seus estudis per a altres clients. És a dir, ens trobem en un moment, com us deia, 360 graus, en un moment en què internet penetra tots els mitjans de comunicació. I què té a veure això amb el català? Doncs que el català ens costa entrar en aquest model d'internet. És legítim que moltes d'aquestes empreses que busquin un model on hi hagi més clients. I, malauradament, el castellà en aquests moments té molt més clients potencials que no pas el català. És el que ens trobem amb els famosos youtubers, no?, que prefereixen ampliar les seves mires cap a Llatinoamèrica per tenir més clients i, per tant, és aquí on el català patim. En tot cas, us dono unes 4 o 5 dades de la situació del català als mitjans. Són dades de l'informe de política lingüística del 2022. I ens hem situat una miqueta en context per explicar-vos fins i tot què s'ha fet o què s'està intentant fer des del govern i també des de la mateixa societat. A Catalunya, el 68,1% dels consumidors de televisió convencional l'han vist contingut en català. En castellà puja el 89,2%. En ràdio la situació és millor, ho deia abans a la inauguració. 3 de cada 4 oients l'han escoltat en català. A les plataformes, és un apartat que hi dedicaré una mica estona, tenim un problema, teníem un problema, encara el tenim, l'estem començant a revertir. Però el 30% de consumidors han vist continguts en català i un 93,6% en castellà. En internet, el 62,4% de la població que ha consultat internet ha vist pàgines en català. En castellà, el 93%. I on la situació és realment dramàtica és en els videojocs. Només el 5,3% de la població juga a videojocs en català. Repeteixo, 5,3% de la població. Els que estem aquí, el target crec que no és els videojocs, però penseu als vostres canalles o als meus fills, que per exemple juguen a videojocs, tot és en castellà. 5,3% només en català. Per tant, la situació és complicada pel català a Catalunya. I ja, si em permeteu una pinzellada, és molt més dels països catalans. Només cal veure la Catalunya Nord, com estan patint amb el català, un poc mitjans que hi ha en català, com Ràdio Rels, que malauradament viu, i és que és l'únic que havien de viure de vegades dels ajuts que els donen l'administració catalana, no la francesa, evidentment. I tres quarts del mateix passa, per exemple, a les Illes. Fa poc vaig poder anar-hi, no?, i em va sorprendre la situació. No sorprendre, sabia perfectament la situació que hi era, però realment va ser un escenari bastant dantès. Nosaltres, com a Secretaria de Mitjans de Comunicació i Difusió, donem subvencions, i en aquest cas vam donar unes subvencions a Diario de Mallorca i Diario de Ibiza, que són del grup Prensa Ibèrica, que realment allà només fan continguts en castellà, i la nostra idea és que fessin una secció, tal com va quedar, de 4 pàgines a la setmana en català. D'acord? És una secció subvencionada per la Generalitat. Vam estar parlant amb la gent d'allà, vam estar parlant fins i tot amb gent de la premsa local i ens deien que era un fet molt anormal, tot i que estaven encantats, que el govern català en aquests moments hagi de posar diners perquè es facin mitjans de comunicació en català a les Illes. Nosaltres, evidentment, ho fem, ho continuem fent perquè és una aposta a llarg termini i estaven encantats, però deien aquesta situació doncs molt, molt anormal. I el que us deia abans, què s'ha fet o què hem fet des del govern per intentar revertir aquesta situació? Companya, em podries posar el PowerPoint, sisplau? D'acord. Hi ha hagut una gran aposta, sobretot del Departament de Cultura. Com veieu, en 2 anys i mig s'han triplicat els recursos destinats a l'audiovisual. Aquesta xifra, fins i tot, de 32,6 ha pujat una miqueta, tancament. Ja sabeu que a vegades les administracions tanquen una xifra i després és una altra. Però és la correcta. Al final han estat 34 milions. Per tant, hi ha hagut una puja de 9,9 a 34. I aquest suport inclou producció pròpia, per exemple, en pel·lícules com Lo saben aquel, que l'han estat fent, o una sèrie que ha tingut molt d'èxit feta a la 3CAT, que és Això no és Suècia, i també recursos a les plataformes. Com els comentava, les plataformes és un dels grans drames que tenim avui en dia. La gran majoria de gent mira continguts a les plataformes, mira els continguts quan vol, com vol i com els deixa de veure, i la televisió convencional, evidentment, està perdent espai. Ens trobem en un moment en què el 2021 el panorama era desolador. Ara és una miqueta millor, us ho explicaré, però s'ha de millorar molt. Per exemple, el 2021, Movistar tenia un 5% del català al seu catàleg, Netflix un 0,1 i HBO un 0. HBO Max, que ara és Max, un 0%. Què s'ha intentat fer o quin salt s'ha aconseguit? El que us deia, les xifres del 2021, 1.172 àudios, 1.902.000 subtítols, s'ha passat el 2023 a 3.000 àudios, gairebé 4.000 subtítols. Com veieu, el salt és gran, s'ha de fer molt de camí. Com s'ha aconseguit? Sobretot amb un conveni que va signar el Departament de Cultura amb la Corporació Catalana de Mitjans, en el qual bona part del seu catàleg part del seu catàleg es va incloure en aquestes plataformes i també en negociacions bilaterals. No ens enganyem, o sigui, ha costat i costa molt. Aquestes plataformes, com els comentava abans, del tema d'internet, el seu negoci està en el castellà. El nostre públic, malauradament, és un públic reduït, però crec que s'ha de continuar fent aquest esforç perquè, com us deia, HBO Max no tingui aquest 0% pelat, perquè realment és molt i molt, molt i molt trist. Com us deia, aquest avenç, sobretot en Max, ha estat un dels més importants i hem passat d'aquest 0%, en té uns 140 actualment. Per tant, gairebé el 10% del catàleg de Max inclou pel·lícules o sèries i ja es pot veure en català. Molt ràpid, algun dels exemples que s'han anat veient i que podeu trobar a les plataformes de Netflix. Aquí alguna de les sèries. Filmin, en aquest cas Filmin sí que era la plataforma que estava més avançada amb el tema del català, evidentment, però també s'han inclòs pel·lícules amb subtítols i doblades al català. Prime Video, exactament el mateix. HBO Max, el que us comentava. I en aquest sentit sí que m'agradaria destacar el tema d'HBO Max, perquè ja veieu que ha passat de 0 a 10 i, per tant, és un gran esforç. Aquest 2024 ja s'han estrenat 5 pel·lícules que no estaven doblades al català en el catàleg de la Corpo, sinó que s'ha fet expressament el doblatge i els subtítols per incorporar-los directament a Max i, per tant, és un pas important. Algun exemple, Dune, Elvis, Batman o Wonder Woman. Són doblatges nous que s'han realitzat, com us deia, amb el suport del tema de la política lingüística que hem estat adoptant. Torno al començament. PowerPoint ja... Ja el pots treure, si vols. Sí. D'acord. Un altre aspecte, el que comentàvem a la inauguració amb el president del CAC, l'impuls d'aquesta llei audiovisual. És una llei que es va aprovar al govern el juny del 23 per protegir la presència del català i l'aranès, el sector audiovisual, tant en lineals com el catàlegs. S'aprova al govern, sí, però no s'ha aprovat. Sí, no està en marxa, bàsicament, perquè va anar al Parlament. Al Parlament es van fer moltíssimes compareixences, seguint els tràmits parlamentaris. Han hagut eleccions i la llei ha caigut. El que us comentava abans, un parell de reflexions. Una, potser hauríem, en general, amb totes les lleis, d'escurçar els tràmits parlamentaris. No dic que no es doni audiència als sectors, al contrari, però pensem com donem aquesta audiència, perquè a vegades som un país en què les lleis ens costa molt aprovar-les al Parlament. Sé que aquí hi ha hagut algun diputat o d'allò, però crec que s'ha de fer aquest esforç. I dos, evidentment, doncs, un prec al nou govern que hi hagi, que continuï impulsant aquesta llei audiovisual, perquè és super necessària pel sector, com abans hem parlat, si cal fer retocs, si cal tornar petits retocs, perquè crec que hauríem d'anar de pressa. Abans he dit que em costa veure-la aprovada l'any vinent aquí, tant de bo m'equivoqui, costarà, però tant de bo crec que hauria de ser una de les primeres feines que s'hauria de posar el nou govern que surti després de les eleccions. Hi ha hagut, no he dit les properes, dic després d'aquestes eleccions, no vull entrar-hi. Per tant, crec que és una de les primeres feines que s'ha de posar en dansa. Un parell d'aspectes més, també, en aquest cas, més de la Secretaria de Mitjans de Comunicació. Vam recuperar fa 3 anys els ajuts a projectes per a mitjans audiovisuals. És una qüestió molt important pels mitjans audiovisuals. Segurament, potser pels grans no ho és tant, però que la Generalitat, el govern, et doni una ajuda per tirar endavant un projecte és essencial per a aquells mitjans més petits. I dic, et doni una part de l'ajuda. Quina és la situació? El mitjà presenta el seu projecte en el qual una part està finançada per la Generalitat i l'altra està finançada pel mateix mitjà de comunicació. I si no hi hagués aquest finançament, segurament mitjans petits no s'atrevirien a fer aquest pas endavant. Amb el tema de l'àmbit de la línia de televisió i ràdio, dic perquè en subvencions hi ha televisió i ràdio, webs, premsa, per exemple, l'any passat van ser 1,7 milions. Tot i això, una de les joies de la corona, crec que el nostre sector audiovisual dels darrers mesos ha estat el naixement de la plataforma 3CAT. Ha superat els 100 milions de reproducció en els seus primers 6 mesos, ja plega més de 330.000 hores de continguts de qualitat en català i més de 850.000 usuaris registrats. Cada mes es consumeixen més de 3,5 milions d'hores en català a la plataforma i una mitjana de 120.000 hores diàries. Crec que és un tema essencial en el qual hem donat un pas endavant com a país. A la propera ponència us en parlaran més endavant, però crec que era completament essencial que Catalunya tingués una plataforma en continguts en català. Hi ha hagut altres novetats que també s'han impulsat des del 3CAT, com per exemple el Supercampus, una plataforma de continguts educatius en català. També hi ha hagut la renovació del Super 3 a l'SX3, o el nou canal Adolescent Eva, que està dirigit a joves de 18-25 anys i que encaixa amb el que us deia al començament de la ponència, aquesta nova manera de comunicar. És a dir, allà es fa servir més el Twitch, el TikTok i l'Instagram que no pas la tele convencional. I us poso un exemple amb el que us comentava d'aquesta nova manera de comunicar. L'altre dia dinava amb un director d'un mitjà esportiu d'aquí de Catalunya, en el qual em comentava, no, que tenia un fill de 16 anys i que sempre li havia dit, ostres, llegeix el diari, llegeix el diari, no? Llegeix el diari, llegeix el diari. El fill al començament, quan ell va ser director, bueno, diu, em fa il·lusió llegir el diari, però deixa de llegir el diari, malauradament. I de cop li arriba un dia a casa i diu, ostres, pare, m'he enterat que no és el Barça, vol fitxar no sé qui, no recordo el jugador. Diu, com ho has vist? No. Diu, no, ho he vist perquè he obert Instagram, m'ha sortit un reel d'una tertúlia que feu a la vostra web en 20 segons i allà ja el tinc tot. I crec que és l'exemple, a vegades, d'aquesta nova forma de comunicar que tenen els nostres fills, la nostra generació. Jo encara sóc de paper, de tocar-lo, d'acord? Però ens hem d'anar adaptant totes aquestes noves maneres i l'exemple és aquest. D'una tertúlia, seu l'any de mitja hora, fas un reel de 20 segons i allò ja tens el titular i arriba. I arriba a la gent. I ja per acabar, perquè m'agradaria, si voleu, que hi hagués preguntes, sí que no me voldria destacar el gran projecte crec que hi ha en aquests moments audiovisual a Catalunya, que és el Catalunya Media City. És un hub audiovisual, està a la primera fase, està a les beceroles, però ha de ser el gran projecte de país, el gran projecte en el qual es vertrevi els propers anys tot el nostre sector audiovisual català. Ara fa poc n'estàvem parlant amb l'alcaldessa, en el qual hi hagi mitjans de comunicació, hi hagi productores, hi hagi fins i tot formació, i crec que no el podem deixar perdre. És un projecte que va impulsar aquest govern, no el podem deixar perdre, hi hagi qui hi hagi a la presidència de la Generalitat, perquè crec que realment, com dèiem amb l'àrea audiovisual, perdríem una oportunitat i el Catalunya Media City ens ha de col·locar a l'avantsala d'Europa en el sector audiovisual. Jo per part meva ja estaria, crec que m'he cenyit més o menys els minuts, se m'han faltat 5 minuts, però m'han dit que més o menys em ve de temps. Per tant, si algú volgués fer alguna pregunta, endavant. Me les faria a mi mateix, perquè soc periodista, però no crec que sigui el moment ni el lloc de fer-ho. Vosaltres mateixos. No siguin gaire complicades, eh? Si no, això... Vull dir, jo era fins fa poc director de comunicació i, per tant, donava les ordres als polítics que es posaven aquí dalt i preparàvem les preguntes. Jo no m'he preparat, preguntes ni respostes, per tant, faciletes, sisplau.
Bueno, fàcil. Esteu parlant de les subvencions. Jo tinc un mitjà de comunicació petit, formularàpida.net, i ja fa anys, de fet vaig parlar amb la secretaria, i mai aconseguim subvenció perquè els mitjans petits, que són molt específics, que cobrim un sector important, per exemple, nosaltres, curses, cotxes, circuit de Catalunya, no hi ha una normalització lingüística. Penso que la Generalitat, en aquests llocs específics, tu feies l'exemple del teu fill, ostres, s'entrarà per una tertúlia dels 20 segons. Nosaltres també ho fem, això, i és com estem creixent. I trobo que els llindars que es fan, per exemple, vaig veure la subvenció pel tema podcast, influencers, també els llindars són massa alts per públics específics en què no hi ha completament català, és a dir, on estem nosaltres som els únics. Hi ha molts aspectes en aquest sentit que la Generalitat se n'oblida o que fa coses molt generalistes i al final dic exemples així general, però al final tot acaba en els grans grups audiovisuals, Grup Godó, etc, i Premsa Ibèria. Llavors no sé quines solucions hi ha, però jo de fet ho vaig comentar amb els de la secretaria, dic, escolta, el que demaneu per mitjans que comencem, nosaltres portem 12 anys. Però clar, anem així a poc, no tenim un gran, no, una injecció de milions, no? I igualment fem una feina social, donem a conèixer els pilots catalans, per tant, dintre del sector d'automobilisme i de motociclisme, doncs estem fent un sector, algú que no existeix, algú que ajuda. Al final la pregunta és, escolta, esteu fent molt global, però heu mirat específicament cada cosa, perquè a vegades feu unes subvencions, parlo de subvencions perquè és potser el tema, no? Perquè jo sé de mitjans com el nou, que en diuen, el nou esportiu, que en diuen, és que pràcticament viuen de la subvenció. Potser el que s'hauria de fer és una mica reflexió, eh? Però tu després on fas la teva. No tant ajudar, sinó trobar mecanismes perquè els propis mitjans vegin que amb el català es pot subsistir. Per exemple, nosaltres tenim un pla a partir del YouTube, a partir del Twitch, tot això, que pots tenir diners i que pots augmentar la presència. No sé si per aquí s'ha mirat alguna cosa, si tu potser has tingut alguna idea i la vols traslladar, no sé com ho veus.
Sí, sí. És el que us comentava abans, no sé si eres, a l'inici de la ponència. Aquesta reflexió que hem de fer en general des de l'administració i potser des del sector, adaptar-nos als nous temps i dir que és un mitjà i que no, i que no ens quedem enquilosats o encallats en el que eren els mitjans fa 10 anys. No? Vull dir, i és aquí on t'agafo perfectament la reflexió, i és fins i tot a vegades ens trobem doncs, que les mateixes bases de les subvencions, ja no només estem entrant de la nostra secretaria, sinó de la mateixa Generalitat o de totes les administracions, són un pèl antigues. És cert. Són un... Sí.
Nosaltres tots som freelancers.
Sí.
Clar, t'entenc. Són coses realment...
Clar, aquí, amb el que em deies...
Tradicionals.
Sí, són tradicionals i és potser que ens hem d'adaptar als nous temps. És cert que sí que es demanen les persones fixes, perquè una miqueta també el que es vol donar són subvencions per ajudar mitjans en els quals la gent hi pugui treballar, m'explico? Sí. Però t'entenc.
Sí, però després aneu al Diari de Mallorca i li foteu diners.
No és el mateix. Allò és difusió.
Sí, però no hi ha català en el món del...
Sí. Però t'entenc perfectament. I és el que et deia abans. He començat així. Mitjans tradicionals versus nous mitjans. I és aquí on l'administració, totes les administracions, hem de fer una gran reflexió per adaptar-nos als nous temps, a les noves formes de comunicar, perquè sense entrar en grups...
Jo per això trasllado la reflexió.
Sí. Apuntat.
Igualment dir-te que no explorem en aquest sentit. Nosaltres
no.
Portem 6 anys i subsistint. Per tant,
millor.
En sentit.
Gràcies.
Suposo que te refereixes al projecte de les Tres Ximeneies.
Sí, perdona, el Catalunya Media City és el projecte de les Tres Ximeneies de Sant Adrià de Sant Adrià, l'únic que està batejat això com Catalunya Media City.
Una cosa que volia dir, nosaltres portem la col·lecció que era el Tom, que és la col·lecció més gran privada d'Europa, que és audiovisual, que podia ensenyar en tot, i tot aquest tema s'està desaprofitant i es perdrà i s'anirà de Catalunya, no per culpa nostra, sinó per culpa de la desídia total que ja fa molts anys que estan fent les diferents administracions. Simplement això. I clar, les Tres Ximeneies és un espai fantàstic i podria estar a la col·lecció que era el top.
Apuntat. Cap més pregunta? Perfecte, doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies, Marc Bataller, secretari de Mitjans i Difusió de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta intervenció de Marc Bataller, secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió de la Generalitat de Catalunya, sobre la responsabilitat dels mitjans de comunicació amb la llengua catalana, ens servirà com a comiat del podcast Audiovisual MAC, fins a la tornada al mes de setembre. Serà, doncs, fins aleshores.